A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I a vegades, allò, la vida et posa un caramelet a la boca i et diu aprofita l'oportunitat. Vinga, doncs vet aquí una oportunitat que la gent del Cineclub ha d'aprofitar i que ha pensat molt abans d'assumir-la, tot i que, si fem una mica de marxa enrere en el temps, molt probablement hi trobaríem un fil de connexió en unes paraules que el mateix Ferran Martínez ens va dir fa uns quants mesos, quan va haver aquella mica d'estira i arronses amb la propietat, amb l'exhibidora cinematogràfica del Prado, i en Ferran ens deia aleshores, l'exhibició cinematogràfica tal i com l'entenem canviarà un dia o altre perquè això no es pot aguantar. Ferran Martínez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No sabem si el que ha passat té relació amb això. Bé, molt probablement, si es pogués aguantar, no hi hagués hagut cap de problema, però els temps no han canviat, continuen sent molt difícils, i el Cineclub ara, en aquesta circumstància tan complicada, doncs li han deixat, no sé si dir, un tren elèctric, com li deixaren Orson Welles, o li han deixat un caramel amb una mica de repte, amb una mica de verí.
Sí, pot ser un caramel una mica àcid. Fet. Depèn de que el Cineclub us sàpiga fer bé... no només el Cineclub, el Prado també faci seu, que sí, que aquesta és la intenció també, de fer seva tota l'activitat de la projecció cinematogràfica. Bé, és un repte, com molt bé dius, i que la gent del Cineclub està il·lusionada amb respecte també davant d'una feina important que ara explicarem, les dificultats que pot arribar a tenir.
Comencem però on ho havíem deixat. Per què canvia l'exhibició cinematogràfica o per què ha de canviar?
Aviam, l'exhibició cinematogràfica es regeix amb tot una sèrie de condicionants molt durs difícils. En primer lloc, la disponibilitat de pel·lícules que provenen únic i exclusivament de les distribuïdores, és a dir, que contracten les distribuïdores per exhibir en el mercat de l'estat espanyol.
Entesos. No? Això per un costat.
Això per un costat, però això significa que hi ha moltes pel·lícules que no s'estrenen mai.
O sigui, hi ha un primer sedàs, que és el sedàs de l'elecció del criteri de les distribuïdores a partir de l'oferta cinematogràfica general.
Mundial.
Mundial.
Com tots sabem, hi ha una tipologia de cine que prové bàsicament dels Estats Units, que amb les grans distribuïdores, hi ha unes distribuïdores mundials també, que pertanyen, i són empreses que pertanyen a les grans productores, que imposen també, que asseguren l'exhibició mundial a través, i la distribució mundial a través d'imposicions de cupos, imposicions de preus, etc.
D'acord.
Hem de dir que, per tant, les empreses distribuïdores espanyoles i catalanes tampoc tenen massa marge en aquest sentit. No és que ho facin malament.
Sinó que els ve tan condicionada l'oferta que és difícil fer encaix en unes condicions tan pactades i determinades, no?
Sí, i de fet una mica la prova que tot això no funciona bé és que hi ha moltes pel·lícules que ara no em venen al cap així perquè són moltíssimes pel·lícules que venen amb una gran campanya publicitària darrere i amb noms i actors i que després doncs fan una punxada terrible
a la taquilla.
El 21% famós de l'IVA, aquest és un altre element. Després, una altra qüestió molt important, que les grans exhibidores, hem de distingir les distribuïdores i després les companyies exhibidores. Les grans companyies exhibidores poden resoldre, però les petites no, que és tot el que es tracta de projecció digital, és a dir, els aparells de projecció digital. En aquests moments estem parlant de 35 i 50 mil euros.
D'acord, i aquí hi acabarà passant tothom, perquè no hi haurà ja material en 35 mil·límetres.
En principi acabarà passant tothom, el que passa que és que aleshores estan tancant cines, perquè no poden, i sobretot en pobles, en poblacions, en localitats, doncs acaben tancant cines perquè no poden suportar una despesa d'aquest tipus.
O sigui, per una banda tenim, hi ha unes productores de pel·lícules, hi ha unes distribuïdores que escullen d'entre tota aquesta producció mundial les que creuen que distribuiran en el seu propi país, hi ha un canvi tecnològic pel qual hi haurà de passar tothom i del qual tothom n'haurà d'assumir, tothom, els que puguin, i vet aquí el problema, n'haurà d'assumir la despesa en infraestructura, que suposarà que cada vegada hi haurà menys o definitivament s'anul·larà la distribució de còpies en 35 mil·límetres de les pel·lícules per ser exclusivament en format digital i en projecció digital. Correcte. I el 21% d'IVA, que només suposo poden salvar les grans cadenes d'exhibició a través d'iniciatives com la del Dia del Cinema, sí, i en aquests preus, diguem-ne, rebentats i populars.
De,
no?
De 3 euros, però clar, això és un dia que una gran cadena...
Ho pot assumir, ho pot salvar. No?
Això és la meitat de la cosa, però després hi ha una altra cosa que també que és molt coneguda, que és que també el públic ha canviat. El públic ha canviat en la mesura que, en primer lloc, les descàrregues fins i tot legals que es fan de pel·lícules, és a dir, ja no parlo de la pirateria, les descàrregues legals de les pel·lícules a través d'internet, que aleshores es poden veure en la televisió, sí, de casa. Això d'una banda.
I que permeten pensar sobre fins a quin punt un particular pot accedir abans a una determinada pel·lícula que qualsevol exhibidor que ha de passar per 50.000 passos abans no la pugui tenir a casa seva. No?
O pot dir, bueno, ara no puc, no em ve de gust, no m'hi han recordat, la setmana que ve, o el mes que ve, quan sí, em ve de gust, ja la veuré.
Però t'ho dic en el sentit que els exhibidors no sempre poden tenir la disponibilitat immediata d'una determinada pel·lícula,
sí.
I en canvi algú potser a casa seva la pot tenir en 5 minuts ja per poder-la veure.
I després hi ha un altre tema que a mi em preocupa en general, en l'aspecte cultural més ample que estrictament el cinematogràfic, que és que també el canvi d'hàbits de la relació amb el producte cultural que té la gent jove. És a dir, nosaltres tenim l'experiència en el cineclub d'una... Bueno, d'estar
content,
la gent ve un determinat públic, i jo crec que el percentatge d'aquest públic, diríem que està per sota dels 25-30 anys, és mínim.
D'acord.
És mínim.
És a dir, majoria de públic de 30 cap amunt.
Sí, majoria de públic claríssima.
De 30 cap amunt.
Cap amunt.
I això tindria molta relació amb els hàbits i amb l'oferta, sí, suposo, també, no?
Amb els hàbits.
Amb els hàbits.
Perquè, a més, i vosaltres, des de la ràdio, que cobriu totes les activitats que es fan a Sitges amb Escreix, mirem en totes les activitats culturals que es fan a Sitges, conferències, exposicions, tots els actes culturals, on és la gent jove de Sitges, aquesta menor de 30 anys, i jo fins i tot diria menor de 35.
Amb tots els matisos, ara li recordaríem a Ferran, en el seu dia algú ens va dir, Ramon Planes fa molts anys, als 60s, ja va escriure un article d'aquells memorables on deia que veies la mateixa gent, els mateixos llocs, repartits de formes diferents, òbviament, però que el nucli bàsic de la gent interessada en determinades activitats és sempre el mateix, l'únic que reparteix d'acord amb la quantitat d'activitats que es facin, no? I el temps sembla donar la raó a això.
Això continua sent així.
Continua sent així.
I segurament una de les causes ve de que l'oferta cultural que es fa no engresca suficient a gent jove que, evidentment, tenen altres elements de preocupació. I ara no es tracta d'enfilar-se en un altre arbre,
no,
però el tema de les activitats culturals per a la gent jove ara està damunt de la taula amb tota la problemàtica de l'Ateneu. La problemàtica de l'Ateneu és una problemàtica molt concreta, però ara jo simplement estic de dir, allà hi ha un lloc on una determinada gent desenvolupa unes mm-hmm. activitats culturals sí, sí. per un i sector per,
i persones que en principi no acostumen a anar a exacte, altres llocs no? Això diguem-ne és objectivament comprovable sí, sí. En qualsevol cas, en aquest entorn fins a quin punt aquesta és una aventura arriscada la del Cineclub, totalment.
De tota manera, per exemple, nosaltres havíem detectat que molta d'aquesta gent o alguna gent d'aquesta franja d'edat de Sitges ens deia és que a aquesta hora no podem venir perquè
l'hora de
treballo
de quarts
a Barcelona
de nou,
estàvem l'hora del Cineclub és els dijous
a quarts de nou,
quarts de nou. I aleshores, clar, hi ha gent que si surt a les 8 de treballar i ve de Barcelona o ve de Vilafranca
sí, sí.
o ve d'on
o si no, després d'una jornada laboral
doncs li ve just, perquè també és una franja d'edat que ja comença a estar enredada amb criatures, no? Petites, mm-hmm. no? I que demanen doncs, i aleshores els caps de setmana es pot arreglar d'una altra manera. Mm-hmm. Bueno, també es considera, una consideració a fer és d'intentar doncs guanyar aquest segment de públic o un percentatge d'aquest fragment.
Fonamentalment, però, aquesta proposta ha arribat arran dels esdeveniments amb l'empresa exhibidora o ja hi havia sobre la taula de l'entitat la proposta del Cineclub de poder fer alguna cosa així i això ha acabat precipitant els esdeveniments?
Home, sempre sabia en la primera època del Cineclub, la primera època, els primers mesos del Cineclub i sobretot quan el Cineclub es va iniciar, sí que ens va passar pel cap la idea de dir, home, ens agradaria poder fer això, però en aquells moments no era possible. El Prado i la fundació del Casino Prado, que és la societat que propietària i gestora de la sala, doncs tenia un altre plantejament, que era el que havia fet servir, havia funcionat durant 100 anys, mm-hmm. Per dir-ho així, i no era una cosa que realista en el seu moment. Jo ara no voldria entrar en el procés i la situació, mm-hmm. Com no sé si abans has anunciat, aquesta tarda a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Prado hi ha una conferència de premsa en el que es presenta el nou projecte, una conferència de premsa que fan l'Isaac
Bielsa, el president
sí,
del Prado.
Sí, l'Isaac Bielsa com a president del Prado i en David Cuesta com a president del Cineclub, on cadascú, per allò que li pertoqui, mm-hmm. doncs explicarà l'abans, el durant i el després, no? Tot i que el després ja veurem.
D'acord. Ho preguntava per si d'alguna manera la circumstància actual ha desempolsegat o ha fet que el Cineclub desempolsegués un projecte
sí,
es
tornés a plantejar ja sobre la taula, exacte, i mirés d'adaptar, no? Un projecte que, bueno, jo no m'atreveixo a dir-li projecte.
D'acord.
Una idea o un desig o una il·lusió mm-hmm. que bueno, n'hi vas més enllà.
Perquè aquí no es tracta, Ferran, d'una programació continuada.
Sí, sí.
Sí? Sí, continuada, sí, vull dir, però no de cada dia,
No. No. De divendres, dissabte, diumenge,
d'acord.
Potser dilluns.
D'acord. És a dir, caps de setmana.
Sí,
sencers,
cap de setmana llarg.
Més les projeccions que ja fèieu el dijous.
Més les projeccions que ja fèiem el dijous. És a dir, el dijous continuarà vint al Cineclub.
Tal i com ha estat fins ara.
Tal com estava fins ara. Aleshores, el divendres, com he dit, tot el cap de setmana, hi haurà també projecció de pel·lícules que el Cineclub, per raons de temps, no podia projectar, pel·lícules que nosaltres creiem que són interessants per una raó o una altra. Jo us puc avançar quina serà la
sí,
pel·lícula amb la
perquè,
que obrirem.
Perquè, en qualsevol cas, són pel·lícules que responen als mateixos criteris
sí,
que ha fet servir el Cineclub per
sí,
la seva programació habitual dels dijous.
Sí, sí, els mateixos criteris de versió original, de cinema de qualitat, de cinema d'autor i de cinema que pugui oferir unes propostes d'interès pel públic, que mm-hmm. no sigui només un interès de l'entreteniment, i ha de ser-hi també, perquè a la gent també li agrada
sí, sí.
al cine a passar una estona.
Ho dic perquè suposo que el plantejament també és, esclar, tampoc podem fer aquí cine d'art i assaig puro i duro, sinó que hi ha d'haver com ho direm, això, una certa motivació pel
sí,
públic i no sí. que no quedi tot això dins un àmbit molt tancat, no?
Exacte. De tota manera, la primera pel·lícula és una pel·lícula que quan es va estrenar la tardor anterior a Barcelona, era una pel·lícula que va ser molt polèmica, amb grans partidaris i grans escarafalls, que és l'última pel·lícula de Lars von Trier, Nymphomaniac. Mm-hmm. Nymphomaniac a Blue Moon. Aviam, hi ha pel·lícules, creiem que moltes pel·lícules, que no pot ser que no es projectin a Sitges. No pot ser. És a dir, Sitges, i la gent de Sitges, i els aficionats de Sitges al cine, han de poder tenir un accés, no a totes les pel·lícules, però sí a determinades pel·lícules de determinats directors, que s'estan fent un lloc en la història del cine, perquè Lars von Trier és, evidentment, és algú que les escoles de cine estudiaran d'aquí pocs anys. Clar, tampoc es tracta de sotmetre a l'espectador a una mena de morrar-lo a una pel·lícula que diuen, home, coneixes, escolta. Mm-hmm. Però sí, creiem que aquesta és una pel·lícula enormement interessant, que el títol és, diríem, provocador, però que parla més de la condició humana que no pas de la ninfomania. Uh-huh. O sigui, que ningú cregui que
sí,
anava a veure pel·lícules...
Ara en Ferran s'ha de dir, aquestes alçades, que ningú ja vulgui veure que no, s'ha vist que ja per
no
tot arreu.
No, home, que no es pensi que va veure una pel·lícula de la Vinguda de la Llum de fa uns anys a Barcelona.
D'acord. Vist des d'aquesta perspectiva, és clar, en el panorama de l'exhibició cinematogràfica de Sitges, queda ara què? Un complement més que una competència?
Et refereixes
entre Prado i Retiro ara, en aquesta ja, nova, ser, diguem, en aquesta nova etapa.
Pel que jo sé, i crec que no és cap.
Que està a la vista
pública,
de
l'empresa que portava i explotava les dues sales. Ara, diríem, s'ha mantingut, ha deixat el Prado, s'ha mantingut en el Retiro. Cadascú farà el que cregui convenient. I el que
ho dic perquè des del punt de vista de Cineclub, l'accés al que són les pel·lícules que formen part, diguem-ne, del gruix de l'oferta que presentarà el Cineclub ja té garantit el seu subministrament.
Sí.
D'acord.
Sí, perquè... comptem amb la col·laboració de programadors que són els que ens fan d'intermediaris entre les distribuïdores i nosaltres. En aquests moments hi ha un inconvenient important que ve donat per alguna cosa que hem esmentat abans, que és la no disposició de lo que es diu la màquina de DCP, projecció de cinema digital.
Mm-hmm. És a dir, el Prado ara queda un projector de 35 mil·límetres.
Queda ja una màquina de 35.
Com els de tota la vida.
Sí, queda un DVD Blu-ray.
Sí.
I
no hi ha projector de
vídeo. No hi ha
de
projector de cinema digital.
D'acord.
Perquè el que havia instal·lat l'empresa, lògicament, era
de la seva propietat i se'l van dur amb la marxa.
Per fer el que...
D'acord. Fem aquest matís perquè hem de suposar que, segons el que ens diu en Ferran Martínez, no és el mateix un projector de cinema digital que un projector de vídeo normal i corrent que puguem tenir a casa. Encara que es pugui fer servir pel mateix, va associat a un sistema que és el que ens havíeu explicat més d'una vegada, el que permet que les pel·lícules es passin a determinades hores, hi ha unes claus d'accés a tot el que és la pel·lícula que es vulgui exhibir, és a dir, hi ha tota una infraestructura tècnica que no té, òbviament, un projector de vídeo de casa de cadascú, encara que es pugui projectar amb Blu-ray qualsevol pel·lícula. Però no
sí,
és exactament, no parlem home, exactament del mateix.
No parlem no parlem de cine domèstic.
Exacte,
és a dir,
hi ha molta distància, és una pantalla molt gran, home, i això demanar...
Parlem del cine, que de totes maneres la gent ha vist fins fa
4 dies.
A tot arreu, no? A totes les pantalles de cine. Mm-hmm. Aquest dijous passat, que es va fer aquella pel·lícula Això és ritme, en el dia del Cine Club, era una projecció de 35, ja, i en 35, que era com? Totes, pràcticament totes el 75% de les pel·lícules que hem projectat en el Cine Club.
Mm-hmm.
De tota manera, ara tant el Cine Club i el Prado té davant seu el repte d'intentar sí o sí aconseguir una màquina
de projecció digital.
De projecció digital. L'ha de tenir.
Entre altres coses, perquè el que comentàvem al principi, sí, les còpies en 35 seran història d'aquí poc.
Bueno, es continuen fent, però amb molt poques còpies, que per tant circulen per tot l'estat.
D'acord.
I aleshores no pots disposar-les quan vulguis, però les coses no han anat de pressa, però potser no tant com esperaven que es podien.
O sigui, encara hi ha possibilitat d'obtenir moltes còpies en 35 mil·límetres?
Algunes.
Suficient, suposo, per mantenir...
Sí, totalment suficient per mantenir això.
D'acord, o sigui que la pel·lícula Nimfomania d'aquest cap de setmana és en 35 mil·límetres, la pel·lícula que hem comentat fa un moment del 22 de maig...
També... Aquesta serà en Blu-ray.
Aquesta serà en Blu-ray.
Aquesta serà en Blu-ray. Blu-ray professional.
Sí, sí, sí.
No, Blu-ray domèstic.
D'acord, d'acord.
I després hi ha una altra novetat, també, que és... abans hem parlat de les noves generacions, etcètera, etcètera. Els diumenges al matí, 11:45, ja trobarem l'hora, final.
Una matiner
infantil. Una matina infantil, i també aquesta matina infantil es repetiria a la tarda del diumenge, a primera hora de la tarda, cap a les 5, a les 17, etc.
Escolta'm, com quan érem petits, això, Ferran?
Bé, érem petits,
a les 4 anàvem al cine.
Sí, però anàvem al cine a veure les pel·lícules dels grans.
Sí, 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 és veritat.
No, hi ha també tota una franja de cinema dedicat a la canalla, que també és una manera d'habituar, és una manera d'oferir d'una banda i ampliar. Clar, la canalla la porten els pares, i aleshores es tracta que també no sigui pels pares una tortura, sinó que sigui una cosa que
un
també els hi vingui de gust haver-ho vist i haver acompanyat els seus fills, i poder comentar les projeccions després amb els seus fills, perquè, clar, no sé qui, però algú heredarà aquestes generacions. I aleshores, aquestes generacions on tot es veu, pel·lícules es veuen en el mòbil o amb una tauleta, o a tot arreu, aquesta petita màgia pagana, diria,
sí,
de la gran sala fosca i la pantalla i el silenci, i estar hipnotitzats, o sigui, abandonar el món i traslladar-se al que està passant a dins d'aquella superfície blanca que és la pantalla. Això és una experiència que s'ha de perpetuar, s'ha de continuar.
Ens queda encara parlar de preus.
Amb això lamento no poder-te ajudar.
D'acord.
Perquè també us he de dir que jo vinc aquí com en delegació
d'en David Cuesta,
i no sé fins a quin punt tot això ja
està establert i ja està
establert. I bueno, no voldria dir ara aquí una cosa
que no sigui
aquesta tarda. Hi haurà la informació aquesta i moltíssima.
D'acord, doncs, en principi, des d'aquest cap de setmana
al Cine Prado,
divendres, Prado. Dissabte, diumenge i dilluns, sessió de cineclub de cap de setmana, dijous, la sessió de cineclub de tota la vida,
quinzenalment,
i la possibilitat, de moment sobre la taula, que els diumenges al matí...
Ja hi ha la ferma intenció,
diumenge al matí i a primera hora de la tarda
hi hagi sessió infantil per la canalla.
Il·lusionats?
Sí, oh, i tant, clar és un... Home, esporuguits una mica també. Jo crec que el fet de que el Prado... Aviam, el Prado està tombant cap a oferir un ventall cultural ample d'activitats tradicionals.
Però és que no sé si deu haver ara moltes referències de cineclubs a Catalunya, o sigui, d'entitats que siguin cineclub, que comptin ara amb un cinema així.
A Vilafranca. I possiblement Vilanova. Sí, n'hi ha. N'hi ha,
perquè les circumstàncies ho ha portat així.
Aquestes circumstàncies porten això, de que les empreses que ell, amb
tota la... A Vilanova hem de suposar amb el cinema que es va quedar a l'Ajuntament,
sí,
el que era
sí.
El Bosc, era?
No, sí, el que ara, en la situació sí, actual, sí, sí. Ara potser...
D'acord, no però és a dir que hi ha exemples d'entitats que han acabat assumint l'exhibició cinematogràfica.
N'hi ha a Mataró, n'hi ha a Cardedeu, a Berges havia d'estar a punt d'obrir-se.
D'acord. Vaja, senyal que estan canviant coses, eh?
Sí, i tant.
Doncs, de moment, aquest és l'apunt que en Ferran Martínez ens pot comentar a l'entorn d'aquesta nova etapa d'exhibició cinematogràfica al Prado.
Tocar una mica fer una mica la petita demagògia casolana, es planteja la situació de que a Sitges es faci cine portat per gent de Sitges i amb un lligam molt estret amb una de les societats històriques de Sitges. Bé, ens agradaria que tot això arrelés de manera que...
Home, té un valor afegit, està clar.
I que fos assumible, fos sostenible. Que ningú... Veure, no és un,
sí, no,
no és un negoci.
Queda ben clar que no ningú se'n farà un trajo nou.
No, exacte. No? Però, bueno,
la paradoxa del cine, pels que l'estimen és un art, però que ningú deixi de pensar mai que és un negoci, el cine.
Sí.
És una indústria com una altra.
Sí. Hi ha hagut èpoques, hi ha hagut 60 èpoques... i els 70, que hi ha gent que ha fet molts diners,
està clar.
I les grans empreses amb moltes sales, en fi, franquícies, etcètera, també n'estan fent, no, perquè si no tancarien.
D'acord.
Però fixem-nos que a Barcelona també s'estan obrint cines tancats. S'estan obrint petits cines tancats.
Si està passant això com...
Una altra manera de fer, quilòmetre zero.
És el que anàvem a pensar, el quilòmetre zero dels cines.
Exacte, cinema doncs... a Sitges, quilòmetre zero.
A veure si aquesta experiència funciona bé, il·lusió n'hi ha, perquè el projecte havia estat ja en la ment de la gent del Cineclub, i ara només falta que des d'un punt de vista també de la infraestructura i, òbviament, de la resposta del públic, això funcioni. Proper cap de setmana, Lars von Trier, Nimfòmana, que la pel·lícula que oferirà al Cineclub en aquesta primera etapa ja als caps de setmana. Ferran, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, i animar tota la gent que ens escolta a fer-se assidu
a les projeccions del cine.
A les projeccions de cine en versió original.
Gràcies de nou.